conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores i senyors, què tal com estan? Benvinguts, ben trobats...
Un dia més.
A un programa més. És l'Espai Vital. Avui al meu costadet, com sempre, tenim a la Maria López.
Bon dia.
Bon dia, Maria. Bon dia.
Freds, però bons.
Els controls tècnics, el Jordi Puy i un servidor qui els parla, el Xavi Casas, que frisa ja per començar el programa d'avui.
Estàs escoltant Espai Vital.
És moment de perdre uns quants quilets i quedar-nos a conèixer figurín que tant ens agrada, Maria.
Que tenim els dos, Xavi.
Que tenim un figurón de narices. Però hi ha gent que no té tanta sort, eh? Llavors el centre mèdic Tennon aposta per una nova tècnica, que és la via oral per la reducció d'estómac. Amb ells els hi faciliten uns excel·lents resultats. I per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica el doctor Jesús Torró. Ell és un dels coordinadors de la unitat d'endoscòpia que realitzen la cirurgia de reducció d'estómac. Doctor Torró, bon dia.
Bon dia.
Doctor Torró, de què va això? És a dir, per on entrem? Per quins forats entrem per reduir l'estómac?
Bueno, entrem per la boca. És una tècnica similar a les endoscòpies convencionals i consisteix en introduir un aparell, un transportador, similar a un endoscopi més ample, i per dintre d'aquest transportador introduirem un altre endoscop, de manera que tindrem dos eines per poder treballar dintre de l'estómac. Una vegada estem dintre de l'estómac, el que farem és agafar els plecs gàstrics i els anirem cosint, de manera que reduirem en cada punt uns 6 centímetres d'estómac. Llavors el que fem és fer un cosit interior,
doctor,
de manera,
quin
de
punt
que no
parem?
Farem cap forat.
A quin punt parem, doctor? Perquè si anem fent plecs i anem cosint...
No. A veure, parem... Nosaltres el que fem és reduir sobretot la cavitat, el que és el fundus, la part de la cúpula de l'estómac, i lo fem una mica que quedi més en forma de tubo, entenc?
Sí.
O sigui que ara és com una bossa i en canvi lo farem que es quedi més entubat. De manera que el menjar passa com més ràpid i té la sensació de plenitud abans d'hora. La sacietat l'arriba abans, està abans conforme, està abans satisfet amb el que ha menjat.
Ah, és una tècnica
restrictiva.
Mínimament invasiva, no?
Sí, absolutament, perquè no fem cap forat, l'únic que fem és cosir. Reduir el volumen intern d'un estómac.
Quins efectes pot portar en el cas de que la cirurgia suposi ser més invasiva del que de per si és? No sé si m'entén.
A veure, jo el que primer m'agradaria és traslladar el problema a la malaltia en si, que és la malaltia de l'obesitat. L'obesitat la gent no la té catalogada com malaltia. I és una malaltia greu i crònica. I això quan diem greu i crònica vol dir que un malalt obès és sempre un obès. Encara que estigui més aprimat, serà un malalt que si torna a menjar com menjava abans, tornarà a engordar-se. Què vull dir-li? Miri, un malalt que sigui un diabètic, tota la vida és diabètic. Encara que li fem, li posem insulina, tingui el sucre normal, però és un malalt que és un diabètic i és un malalt que tota la vida es cuida i sap que té que estar pendent de del sucre. El malalt obès, moltes vegades ens el tractem i no som conscients de que quan les invitem a dinar les quantitats de menjars que mengen, d'alguna manera l'estem escurçant la seva vida, perquè un malalt obès té moltes més probabilitats de fer un problema cardíac, de fer un problema de cor, circulatori, que l'escurci la vida. Llavors això, la gent no tracta a un malalt obès com un malalt, sinó el gordito contento, el gordito feliz, i en canvi l'estem fent mal.
Sí.
Llavors, això, doncs, la societat els hem anat deixant de costat, però al final és un problema sanitari molt greu. I les tècniques que s'utilitzen, doncs, són o quirúrgiques, i ara últimament estem utilitzant per via endoscòpica.
Doctor, perdoni, una pregunta. Des de quan s'està aplicant aquesta tècnica per avalar el resultat i dir que ja és un èxit?
A veure, nosaltres portem un any que les estem fent i els malalts que hem fet, tots s'han aprimat i tots estan funcionant bé. Indudablement és una tècnica que portem 40 malalts. És una tècnica que es diu restrictiva. Vostè, quan opera un estómac, hi ha dues maneres d'operar-lo. O sigui, hi ha les tècniques restrictives, o sigui, lo fas com més petit, o les de mala absorció, que és tallar una part del budell prim perquè ell no absorbeixi tant els menjars. Aquesta és solament restrictiva. Vol dir que si el malalt modifica els seus hàbits d'alimentació, pot ser que s'arribi a curar únicament amb aquesta tècnica. A vegades, si amb això no és suficient, el que es té que arribar és a tallar parts del budell prim, perquè tingui inclús una mala absorció.
O sigui que això seria, en principi, amb un percentatge molt alt, aquesta tècnica ja seria definitiva,
sí.
Però perquè readapten els seus hàbits alimenticis amb
sí,
menys quantitat.
Això és fonamental, sí.
Vale, perquè l'estómac és un muscle i torna
a créixer.
És un
muscle i pot tornar a desenvolupar-se o dilatar-se les zones que no estan cosides. Lo que és molt, molt important és que el malalt obès sigui conscient de que és un malalt i que sigui conscient de que és obès perquè menja més que el que crema. Entén? Vostè, si parla amb els obesos, la immensa majoria et diuen no, jo como poco. Bueno, jo no dic que mengin poc o que mengin poc o molt. La diferència és que vostè menja més que el que crema. Es pot ser com grans atletes que mengen 10, 11.000, 12.000 calories al dia i està prim. Això sí, estàs cremant 12.000 calories al dia. Hi ha gent que menja 1.000 i com que crema 800, pues cada dia le sobren 200 calories.
Doctor, hi ha una pregunta important. Aquesta tècnica pot estar a l'abast d'un percentatge alt de persones? Estic parlant de... No li pregunto el preu, però sabem que la Tecnon és d'àmbit privat i també té concertaments amb mútues.
Sí.
O sigui, aquesta tècnica s'aplica només a modus privat?
Sí, sí. Actualment les mútues no contemplen aquestes intervencions. De fet, la sanitat pública està començant ja a operar malalts d'obesitats mòrbides amb unes llistes d'espera molt grans. La intervenció convencional, pues, és una tècnica que funciona francament molt bé, però sempre al malalt, hi ha molts malalts que li tenen por. Llavors, la tècnica nostra no està indicada en malalts amb obesitats mòrbides greus. Està indicada en malalts que estiguin amb índex de massa corporal entre 27 i 40. Si estan per sobre de 40, el que fem moltes vegades és preparar-los amb l'ús del balon intragàstric, amb dietes, intentar que baixin una mica el pes i a partir d'aquí les fem el reforçament amb aquesta intervenció,
doctor,
si és que estan per sobre.
Doctor, hi ha alguna edat per realitzar aquesta intervenció o els nanos ja es poden començar? Com va això?
Mira, els nanos, i quan parlem de nanos direm adolescents o nens, no està indicat el tractament, ni tan se vol està indicada la dieta. El que les tenim que fer als nens és educar-lo. un nen que està gros és culpa dels seus pares, o dels seus avis, o dels seus tiets, o de qui vulguis, però no és culpa del nen. El nen se li té que educar a menjar-li bé, a que mengi bé, que surti al carrer, que jugui, que corri, que faci esport. Si tu al nen el deixes a casa tot el dia amb la tele, tot el dia amb l'ordenador, i li compres tot el dia pues, pasteleria industrial i patates fregides i coses d'aquestes i xutxes, aquest nen s'està fent un obès. Aquest nen el dia de demà serà un problema. Entens? Als nens se les té que curar en base a l'educació.
Millor per venir que haver de curar.
Absolutament. O sea, mira, ens hem trobat a vegades malalts que són invàlids i que estan obesos. I te'ls venen i te'ls porten i diu, no, és que mi mamà, que pesa 150 quilos, està al llit, l'únic que té és que menja. Clar, pues escolti, aquesta senyora no pot anar a la nevera a buscar el menjar. És que algú l'està donant de menjar, entens? Sí. Vull dir, la gent ha de ser conscients de que l'obesitat mata i fa infeliços a molta gent i tenim que ajudar la gent. El que passa és que la gent quan té la sensació de gana, de fam, pues lo que està fent, a vegades fan unes crisis d'ansietat, però es té que tractar. Vull dir, el malalt obès és un malalt que necessita un tractament multidisciplinar, o sigui, vol dir que la té que tractar l'endoscopista, la té que tractar el digestòleg, el nutricionista, l'endocrino, però moltes vegades necessites un psiquiatre o un psicòleg.
En quin punt es pot dir que una persona sobrepassa el seu pes?
A veure, nosaltres treballem amb els índexs de massa corporal, que és la relació entre l'alçada i el pes del pacient. Això vol dir que una persona, jo li diré una fórmula molt fàcil, si vostè fa 1,80 m, si està 10 per sobre o 10 quilos per sota del 80, vol dir que està en normopeso. Això és molt poc matemàtic, però és molt clar.
Doctor, em deixa tranquil, eh?
Vale. Entens? O sigui, 10 quilos a dalt o 10 quilos a baix de la teva alçada és correcte. Si et passes per dalt o per baix, no, ja comença a pensar que no estàs bé.
Tenim dades, doctor, del percentatge de població, el tant per cent de població, la societat que és mòrbida o que és obesa ara mateix?
A veure, en sobrepès, Espanya està ja en índexs preocupants de pràcticament per sobre del 30-35%. I inclús de mòrbids comencen a haver-hi. Les societats civilitzades, adelantades, econòmicament, que tinguin possibilitats, hi ha molt més obesos. Com l'explicava abans, a Àfrica, a Eritrea, a Etiopia, ahir no hi ha mòrbids. L'única manera de ser obès és menjant. O sigui, no hi ha una altra manera. Està absolutament relacionat amb el que mengis.
Ens estem americanizando amb el menjar, no?
Vull dir,
des de que han vingut les hamburgueses, aquestes, la macrohamburguesa, aquestes tan burres que anuncien per la tele.
Digui'm. No és solament el tema de l'hamburguesa, és el sedentarisme, És la societat comodona, tothom té ascensor, jo si tinc que pujar a un segon pis agafo l'ascensor, doncs escolti, si puja caminant, igual està fent-se un favor. Mira, una cosa que veureu o que es veu a la vida és amb els pobles, les persones grans que viuen en cases petites que tenen 2 pisos, 3 pisos i no tenen ascensor, normalment la gent gran viu més anys perquè tenen que pujar i baixar cada dia per l'escala. El cor treballa, cremen més, entens? En canvi, a les societats que tot el dia vas en ascensor, amb el cotxe, el metro, l'autobús a la porta, no et bellugues, al final fas obesitats i a més vas a qualsevol tenda i tens tot el menjar que vulguis.
Sí, senyor. Han fet molt mal els restaurants.
No, en absolut. Sí. Els restaurants es té que anar.
Però
es té que menjar bé.
Parlo del menjar ràpid, el ben dit ja, menjar ràpid, que són les hamburgueseries, les patates fregides, el fast food aquests.
Sí.
Tot això ha fet molt mal a la canalla i les imatges que surten a televisió en deixen constància. Cada cop hi ha més gent mòrbida, hi ha gent més obesa, hi ha més problemes a nivell escolar, ja comencen des d'aquell punt.
Sí.
I després hem d'anar a visitar-lo vostè perquè ens arregli el cos.
Bueno, nosaltres, ja dic, nosaltres som un hospital que la nostra tasca és intentar ajudar els malalts d'obesitat. No tots els malalts que venen al Superem, perquè és absurd. El que intentem és ajudar-los a que agafin una bona qualitat de vida. I llavors, indudablement, el primer de tot és que intentar fer una dieta. El més important és modificar els teus hàbits alimentaris, intentar fer un esport, qualsevol, inclús fer caminar, sortir a caminar cada dia mitja hora, tres quarts d'hora. És que la gent no caminem. Vostè fa una enquesta entre la gent, pregunti quanta gent camina tres quarts d'hora al dia.
Amb els dits de la mà. Amb els dits de la mà, ja li dic ara
mateix. Per això, és que, i mira que és una cosa que és bona, bonita i barata, i n'hi ha això, no?
No, sí, cada cop som més comodons. Des de la PlayStation fins al cotxe, sí, i fins a agafar tot el que sigui transport per no haver de caminar, sí. És lo còmode i és el que la societat avui en dia ens porta. Doctor,
molt bé.
Gràcies per atendre els micròfons d'Espai Vital. De veritat que a partir d'avui ens conscienciarem una miqueta més de cuidar què és el que mengem, quin exercici fem, sí, i a on ens sentem.
Exactament. Pensi que la frase "más vale prevenir que curar" és el més cert que tenim. En medicina sempre és molt millor previndre que després anar a buscar solucions.
Doncs molt bé, doctor Jesús Torró, coordinador de la unitat d'endoscòpia que realitza la cirurgia de reducció d'estómac. Li agraïm moltíssim la seva atenció amb Espai Vital i l'encoratgem a que segueixi fent aquesta tasca.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
D'acord.
Bon dia.
Això és Espai Vital.
I des de Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà, Santa Perpètua de la Mogoda, i que després us explico el què, i Sabadell. Comencem ja amb Cerdanyola. Des d'allà ens informa el Xavier Poza.
Hola, amics de l'Espai Vital. L'Assemblea Comarcal de la Creu Roja de Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Cerdanyola Empresarial han signat un conveni de col·laboració per afavorir a les persones en risc d'exclusió social a tenir una oportunitat per incorporar-se al mercat laboral. En el marc d'aquest conveni, Creu Roja portarà a terme el projecte d'intermediació laboral Incorpora de la Caixa, que treballarà amb dones en risc d'exclusió social en general i particularment amb dones i víctimes de violència masclista. Creu Roja ofereix a les empreses associades assessorament especialitzat sobre els avantatges tant socials com a fiscals per la contractació d'aquestes persones. També ofereix recolzament en la selecció de persones en les ofertes laborals i el posterior seguiment sobre l'adaptació al lloc de treball i la integració a l'empresa. Per una banda, Creu Roja oferirà formació laboral a mida per les empreses associades i oferirà altre tipus de serveis. Per altra banda, Cerdanyola Empresarial donarà a conèixer a Creu Roja els processos de selecció oberts per tal de que Creu Roja pugui presentar persones amb el perfil adequat que pertanyin a un col·lectiu en risc d'exclusió social. Facilitarà el seguiment de les persones incidides laboralment i avaluarà conjuntament amb Creu Roja aquest seguiment. En el marc d'aquest conveni de col·laboració entre Cerdanyola Empresarial i Creu Roja, durant l'any 2012, l'ONG portarà a terme el projecte Incorpora de la Caixa. Incorpora és un programa d'intermediació laboral per sumar esforços, experiència i iniciatives perquè els col·lectius en risc d'exclusió social puguin tenir una oportunitat laboral. Creu Roja treballarà amb dones en risc d'exclusió social en general i particularment amb dones víctimes de violència masclista. Canviant de qüestió, però sense deixar de banda la tasca que realitza Creu Roja, cal dir que l'operatiu fred de la Creu Roja té un total de 10.800 persones des que es va activar el darrer dimecres, dia 1 de febrer. A Cerdanyola s'han realitzat unes 100 actuacions que bàsicament corresponen a trucades telefòniques a la gent gran per aconsellar-les sobre com prevenir els efectes del fred. La campanya "A l'hivern tampoc ens oblidem de tu" de recollida de roba d'abric ha fet arribar donacions amb diverses peces de roba que, una vegada classificades, ja estan preparades per anar fent arribar a qui les necessiti. De les persones que reben ajuda alimentària o bàsica de la Creu Roja arreu de Catalunya, un 42% no pot mantenir la seva llar a una temperatura adequada, segons dades del primer estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat de l'entitat. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Xavi Poza, des de Cerdanyola Ràdio ens ha informat. I ara anem cap a Ripollet Ràdio. Allà a la cap d'informatius, Remei Herrera, ens porta la crònica de la setmana.
Hola, Xavi. Aquesta setmana des de Ripollet us volem parlar d'una nova campanya realitzada des de l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja. Es tracta d'un projecte realitzat conjuntament amb l'Associació Sociocultural i Sanitària d'Hermanos Unidos de Diaguili, a Mauritània. Creu Roja ja ha fet la primera tramesa de material que reparteix la contrapart africana amb l'objectiu de millorar les condicions higièniques i sanitàries d'aquesta ciutat africana. L'Associació Sociocultural i Sanitària Hermanos de Diaguili va néixer l'any passat amb la intenció d'ajudar el país d'origen dels seus components, Mauritània, i més concretament la ciutat de Diaguili, fronterera amb Senegal i a 45 quilòmetres de Mali. Diaguili té uns 27.000 habitants en una zona molt empobrida on es viu principalment de l'agricultura i pràcticament la totalitat dels joves, quan arriben als 18 anys, emigren a d'altres països del primer món a la recerca d'un futur més proper i una vida millor. Per a més informació ja saben que poden contactar amb l'Assemblea de Creu Roja, l'Avinguda de Creu Roja 25, o al telèfon 93 691 61 61. I això és tot per avui, fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, Remei. I ara és el moment d'anar cap a Barberà del Vallès. Allà es troba Judit González. Bon dia.
Salutacions des de Ràdio Barberà. L'Associació per la Igualtat Dones.com ha emès un comunicat de protesta pel tancament del Servei d'Atenció Psicològica que ofereix l'Institut Català de la Salut al Centre d'Atenció Primària Rosa dels Vents de Barberà del Vallès. L'entitat està recollint signatures per poder paralitzar aquest procés en el qual el servei serà traslladat a Granollers. Aquest servei fa 10 anys que funciona, encara que amb llargues llistes d'espera. Durant l'any 2011 ha atès unes 1.500 visites aproximadament, de les quals cal destacar l'atenció a dones víctimes de violència i d'altres situacions al risc. D'altra banda, fan referència a la situació social que estem vivint, motiu per al qual creuen més que justificada la necessitat de mantenir aquest servei a la nostra ciutat. Recordem que des de dones.com s'està duent a terme un recull de signatures que sol·licita que els usuaris presentin queixes directament als CAPs. Per fer-ho, inviten a la ciutadania a passar per l'Aula de les Dones, al Casal de Cultura, al carrer Namés i Valls, número 35, a la segona planta, a Barberà del Vallès. Fins la setmana vinent.
Gràcies, gràcies. Qui és? Tenim un lapsus mental.
Que jo estava en una altra cosa.
Tienes otro lapsus mental.
No, jo, com estàs dient tu els noms, jo estic en altra cosa.
Tu estàs en tu rotllo, eh? Bueno, però lo que passa... Judit González, gràcies a Jordi Puy, el nostre tècnic, sempre atent. El que dèiem, gràcies Judit González des de Ràdio Barberà. I és el moment d'anar cap a l'altra punta, a Montcada Ràdio. Allà es troba la Sílvia Díaz. No, la Sílvia Alquézar. Anem a escoltar-la.
Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. La Regidoria de Salut Pública i Consum de Montcada i Reixac organitza el pròxim 21 de febrer a la Casa de la Vila a 6:45 de la tarda una xerrada denominada l'autoestima a l'adolescència a càrrec de la psicòloga Míriam Esquivel i la psicopedagoga Carme Vila. L'objectiu de la conferència, que s'adreça als pares i mares, és valorar l'autoestima dels fills i adquirir eines per ajudar els joves en el seu pas cap a la vida adulta. L'adolescència es concep com una etapa de reinterpretació d'algunes relacions ja existents, entre les quals hi ha el vincle amb els progenitors. En general, els joves mantenen una relació de dependència en el terreny econòmic, alhora que es mantenen forts vincles afectius i emocionals amb els seus pares. Però aquesta relació comença a tenir intervencions de nous factors externs, especialment entre el seu grup d'amics i les relacions sentimentals. Aquesta no serà l'única xerrada sobre el pas de l'adolescència a la vida adulta que es faci aquest mes al municipi. El dia 28, l'Escola de Pares i Mares, una iniciativa promoguda per la SAMPA del municipi, oferirà una conferència a la Biblioteca Elisenda amb el títol Ser pare o mare d'un adolescent, centrada en com, en aquesta etapa, els joves busquen reafirmar la seva pròpia personalitat. En aquesta ocasió, la ponent serà Ruth Castillo, en representació del projecte Home Catalunya. Doncs bé, això és tot i fins la setmana vinent.
Doncs moltíssimes gràcies. Qui era?
Estrella...
Leches. No? 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 És que no estàs
Alquézar.
Avui, Maria. No estàs,
Sílvia,
eh?
Sílvia Alquézar.
Sílvia Alquézar, de Montcada.
Però és que no és avui, jo amb els noms és sempre. No, ho esto, sento, Sílvia. Esto.
Molt bé, i ara sí que ho sentim des de l'Espai Vital, perquè ens han fet arribar un missatge que tota la població que escolta Ràdio Santa Perpètua de la Mogoda estaven indignats perquè no deien bé el nom.
Amb raó.
Del perquè, seu poble, sí senyora.
Perquè el canviàvem.
Sí, és, canviàvem una O per una U. Uh-huh. Eh? I dèiem moguda, tot i que tu ja em vas avisar mil cops, però bé, han hagut d'enviar un missatge de correu electrònic, cosa que agraïm a Estrella Núñez, que ens envies aquests missatges, perquè això vol dir que estem vius i que estem en contacte constantment. Doncs molt bé, aprofitant que hem dit mogoda perfectament, anem a escoltar la crònica que ens porta l'Estrella Núñez.
Hola, salutacions des de Santa Perpètua de Mogoda per a l'Espai Vital. L'Àrea de Benestar Social i Atenció a les Persones de l'Ajuntament de Santa Perpètua ha posat en marxa aquesta setmana el punt de voluntariat que forma part del projecte Santa Perpètua Suma i que en un futur tindrà la seu als baixos de l'edifici de la gent gran. L'Ajuntament planteja el punt de voluntariat com un instrument de mediació entre les entitats i les persones que vulguin fer tasques voluntàries. Per això, l'Ajuntament posarà en marxa una pàgina web a través del portal www.stperpetua.cat. Les entitats hauran de signar un protocol amb la persona voluntària perquè quedi coberta, tal i com marca la legislació, segons han explicat des de la Regidoria de Serveis Socials. Tot i això, en previsió que hi hagi entitats que no disposin d'assegurança per responsabilitat civil i d'accidents, l'Ajuntament ha contractat una pòlissa que asseguraria una vintena de persones que facin tasques voluntàries. El regidor de Serveis Socials, Francesc Rodríguez, ha destacat que el punt de voluntariat és un servei necessari que han redissenyat amb nous continguts i que està obert a tothom. Rodríguez ha avançat que ja funciona perquè dues persones voluntàries estan ajudant el Rober de Càritas. El regidor ha explicat que el Rober tenia una llista d'espera de 2 mesos i que l'horari d'atenció s'ha ampliat també a dimarts i dijous al matí, gràcies al voluntariat. Càritas l'obre 3 dies a la tarda. Fins la setmana vinent, això és tot des de Santa Perpètua de Mogoda.
Molt bé.
L'Estrella Núñez.
I l'Estrella Núñez, que ens remarca que sí, senyora, que ho diem, Mogoda. Mogoda.
Ens costa una mica, Estrella, però ho aconseguirem.
Ho sentim. Per tots els oients que ens escolteu des de Santa Perpètua, ho sentim molt. No ho tornarem a fer, de veritat. Gràcies, Estrella. Va, anem ràpidament cap a Ràdio Sabadell. Allà es troba... Qui es troba?
La Karen Madrid.
Ai, mira, avui ha estat atenta, veus? Doncs anem a conèixer què és el que ens acosten des de Ràdio Sabadell.
Salutacions des de Sabadell. Avui us expliquem que està creixent el nombre de donacions de cordó umbilical a l'Hospital de Sabadell. Durant el 2011 se'n van donar més de 350, una xifra que suposa que el 10% de dones que van donar llum al taulí van cedir el cordó umbilical del seu fill. Aquesta donació es porta al banc de cordó del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i serveix per extreure les cèl·lules mare i curar algunes malalties, com per exemple la leucèmia. La sang del cordó umbilical es pot conservar més d'una dècada, tot i que la que s'està utilitzant ara mateix és més recent, perquè en els últims anys han millorat els sistemes de conservació. És tot des de Sabadell.
Espai Vital.
I des de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. I amb aquesta sintonia, que és una mica més o menys la que sempre ens introdueix als capítols d'Alta Sensibilitat, una vida rota por el ictus. La veu, Maria López. El capítol, el número 13. Escoltem-lo.
A continuación, les ofrecemos Alta Sensibilidad, un libro sobre el ictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Espai Vital.
Andar sin ninguna clase de apoyo cuando todos tus compañeros se encuentran hemipléjicos o tetrapléjicos o bien corren el riesgo de serlo de por vida, te hace sentir media avergonzada por tu fortuna. En pocos días, en el Goodman, me había puesto de pie. Había andado 6 metros seguidos y había dejado atrás la bota ortopédica. Esta había sido una decisión bastante difícil. La bota debía protegerme de posibles esguinces, pero a la vez me enfrentaba a duras consecuencias. Ponérmela implicaba no poder mover la rodilla e inmovilizar el tendón de Aquiles. De manera que el efecto secundario añadido con el paso del tiempo es que el tendón se acorta y se vuelve rígido. Así pues, evitar las lesiones tenía el precio de no hacer trabajar adecuadamente la pierna y quizás impedir su correcta recuperación. De modo que me negué a ponerme la maldita bota, proponiéndome aprender a andar, pese a las limitaciones de la pierna derecha y su escasa funcionalidad. Por otra parte, como un bebé que empieza a dar sus primeros pasos, estrenaba un nuevo sentido del equilibrio surgido de unas condiciones físicas bastante precarias. La estancia en el Vall d'Hebron me había debilitado enormemente a causa de la pérdida de peso y el reposo obligado. Era consciente de que resultaría bastante difícil volver a recuperar el tono muscular, sobre todo cuando media parte de tu cuerpo está todavía paralizada y casi insensible del todo. Sin embargo, en pocos meses, la terapia en el Goodman pareció estancarse. Las evaluaciones sobre mi rehabilitación me desconcertaron. Sinceramente, me negaba a aceptar las conclusiones de los especialistas y por momentos me decía a mí misma que no podía ser, que todos ellos ignoraban qué podía conseguir con mi fuerza de voluntad. ¿Acaso no habían dado en pocos días? ¿Por qué debía creer que el brazo no seguiría la misma evolución que la pierna y recuperaría una parte de su antigua movilidad? Además, se me pedía aprender a ser zurda. ¿No tenía suficiente con aprender a andar, hablar, leer y recuperar las funcionalidades de mi cuerpo? 6 años después, puedo comprender que me encontraba en plena guerra contra el ictus y que en estas circunstancias hay batallas que se ganan y otras que se pierden. Pero en aquel momento, mi rebeldía me empujaba a no aceptar ninguna limitación. Así es que donde los médicos decían nunca más, yo oía, es posible, o ya veremos con el paso del tiempo. Reconozco que no soy nada paciente, pero la carta del tiempo me consolaba. Si un día no lograba mis objetivos, me repetía que al día siguiente sí lo haría. Sí, por supuesto, al día siguiente conseguiría bajar y subir todos los escalones de la escalera sin ayuda de nadie, sin recurrir al bastón. En mi búsqueda por acelerar aún más la rehabilitación, apareció la opción de la terapia con natación. De adolescente había sido socorrista, así que me parecía una idea fantástica poder volver al agua y nadar sin sentir la pesada carga de mi cuerpo. Como siempre, mis padres encontraron una vía a través del programa Ospi Sports de la Federación Catalana de Minusválidos. En medio de las dudas, hice la primera prueba de natación con éxito. En el Club Natación Barcelona éramos un grupo reducido y pese al agotamiento de las sesiones, me gustaba volver a hacer deporte y pensar que esta actividad me ayudaba. Pero la natación duró poco, por desgracia. Pronto constaté que nadar aumenta la espasticidad y que después de unas cuantas piscinas, los músculos de mi cuerpo presentaban mayor rigidez. Para acabar de complicarlo, sufrí una de las peores crisis epilépticas que me hizo revivir la pesadilla del ictus y la estancia en el Vall d'Hebron. Como pocos meses antes, había salido a cenar con los amigos cuando en medio de la comida empezaron las convulsiones. Durante los 10 minutos que duró la crisis no perdí el conocimiento e incluso fui capaz de orientar la maniobra de recuperación estirándome en el suelo y buscando la mejor posición para evitar golpes o asfixias. Hacía poco que había sufrido otro episodio que me dejó de recuerdo un pequeño chichón en la frente al caer y perder la conciencia. Aquella noche, no obstante, el ataque fue distinto. Ahora bien, no pude evitar el espectáculo de la ambulancia y mi ingreso de nuevo en urgencias del Vall d'Hebron. Otra vez me encontraba en el punto de partida. Horas y horas de espera y pruebas sirvieron para concluir que mi medicación era la adecuada. Los niveles en sangre de anticonvulsivos eran los que debían ser, de modo que el médico de guardia opinaba que esta no había sido una crisis epiléptica como las otras. ¿Y qué ha sido, pues?, preguntó mi padre sobrecogido. No lo sabemos. Aquel doctor, dentro de su desconocimiento confeso, optaba por una nueva variante, anómala y desconocida, del funcionamiento de mi cerebro. El resultado final, sin embargo, fue un aumento de la medicación, un llamamiento a la precaución, considerando que el agotamiento físico podría predisponer el cuerpo a las crisis y el final de la natación. El miedo nos hacía temer unas nuevas crisis en medio del agua y, unido a los problemas de rigidez muscular, la terapia acuática quedó descartada. aunque ni mi familia ni yo nos quedamos de brazos cruzados. Pronto apareció una nueva recomendación, la hipertermia, un tratamiento basado en la estimulación eléctrica que el cuerpo transforma en calor para regenerar las células. El baile de opciones en la época era infinito. Mis padres, los amigos o yo misma prestábamos oídos a cualquier sugerencia que nos hiciera descubrir una vía nueva de rehabilitación, seguramente desconocida por los médicos, pero que a alguien le había funcionado. Una nueva evaluación y salgo reafirmada. La doctora se sorprende de mis avances y por dentro pienso, todavía no has visto lo que puedo hacer. La alegría sería mayor si no sintiera un terrible dolor en la planta del pie derecho que me impide andar. Parece que el origen son irritaciones neuronales sin posible analgesia. Perfecto. Ahora también habré de convivir con el dolor. Afortunadamente, la respuesta fue bien sencilla. Me habían salido sabañones por la baja circulación de la sangre en el pie derecho.
Y hasta aquí, Alta Sensibilidad. Un libro sobre el ictus. Alta Sensibilidad. Un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital. Alta Sensibilidad. Un libro de Plataforma Editorial.
I tu, des d'on ens escoltes? Espai Vital sense fronteres.
Doncs molt bé, ara l'Espai Vital li toca l'Espai Salut, que avui va de tatus i piercings. I si no, escolteu.
Salut. Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
Avui volem conscienciar la ciutadania de que les pràctiques de tatuatge o un piercing, tot i estar molt esteses socialment, no són innòcues i poden comportar riscos per la salut. Saludem Txelo Olmos, tècnica de la Unitat de Sanitat Ambiental del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Benvinguda, Txelo.
Gràcies.
Quins són els aspectes que hauríem de tenir presents abans de tatuar-nos o col·locar-nos un piercing? Quines reflexions hauríem de fer abans?
Bueno, una miqueta, la primera qüestió és ser conscient que el fet de fer-se un tatuatge o un piercing pot comportar un risc per la salut. Llavors, un tatuatge és un dibuix que es realitza dins de la pell, de manera que quedi permanent. Llavors, perquè això sigui així, s'ha d'introduir mitjançant unes agulles molt fines tinta dins de la pell. El piercing és una perforació d'una part del cos per posar-hi una mena d'arracada, una mena d'argolla. Llavors, tant en un cas com en un altre, vol dir que per fer aquestes pràctiques s'ha de traspassar la barrera de la pell, la barrera defensiva que representa la pell i les mucoses. I això vol dir que si aquestes actuacions no es fan amb les degudes condicions sanitàries i higièniques, hi ha un risc de transmissió per via sanguínia de malalties víriques com pot ser l'hepatitis B, l'hepatitis C, la sida. També no deixem de banda que el fet d'aquestes pràctiques representen que es fa una ferida al cos, que es pot infectar, que es pot... Una altra cosa és també els productes, per exemple, en el cas dels tatuatges, que s'injecta tinta, els productes aquests poden ser causa d'al·lèrgies a les persones, hi ha persones que són al·lèrgiques a aquests productes, també poden haver-hi problemes amb la cicatrització, és a dir, que hi ha una sèrie de riscos que com a mínim cal tenir presents.
O sigui que cal triar un lloc que ofereixi garanties sanitàries, no?
Això per suposat.
Txelo?
Això per suposat. Uh-huh.
Perquè, a més, tant una cosa com l'altra, tant el tatuatge com el piercing, no tenen tornada enrere, no? O el tatuatge és per sempre, no hi ha tatuatges de temporada, o com
sí,
va això?
Sí que n'hi ha. No? O sigui, en principi, els tatuatges, quan parlem de tatuatges, sempre pensem en tatuatges permanents, no? Que són la major part del que la gent es posa com a tatuatges, no? Mitjançant la introducció de pigments, de tintes, a dins de l'epidermis. Aquests són permanents, el que passa... A veure, realment, quan un es posa un tatuatge, ho ha de tenir ben pensat, perquè tot i que sí que hi ha tècniques que permeten esborrar d'alguna manera els tatuatges, primer, són costoses, i segon, de vegades, segons els colors que s'hagin utilitzat, no s'acaba de treure del tot. Llavors, una qüestió important és tenir clar que tu vas posar un tatuatge i que, a veure, que no és una cosa que et puguis treure com si fos una calcomania.
I aquells llocs impossibles on la gent es posa un piercing, no poden ser bons, no, Txelo?
Home, a veure, des del punt de, el problema que tenen és que tenen un període de... Primer, que hi ha més risc, per exemple, als genitals, per exemple, no?
Sí.
És un lloc que, en principi, tira una mica cap enrere a pensar-ho, no? I hi ha gent que s'ho posa, clar. Mm-hmm. No és que no es puguin posar, es poden posar, el que passa que... Primer, s'ha de tenir claríssim el que estem dient, les garanties sanitàries. Després, s'ha de tenir present que per ser llocs que estan humits constantment es poden tenir més risc d'infecció i, per tant, hi ha, a més, un període de cicatrització molt més llarg i amb les molèsties que això pugui comportar, no? O sigui, sí que es poden posar. Hi ha llocs, per exemple, que no s'aconsella, no tant pel risc o perquè s'incrementi el risc d'aquestes infeccions, sinó perquè, per exemple, són llocs molt visibles, la cara, el coll, el dos de les mans, en què la persona, per exemple, la gent jove, doncs, amb una reacció d'aquestes una mica rauxada, se'ls pot posar i després, a lo millor, se n'arrepenteix. Què passa? El que hem dit abans, que és difícil, vull dir, no és fàcil esborrar un tatuatge. Un piercing és diferent, un piercing pot quedar una cicatriu. Depèn de la zona, doncs, a lo millor té més importància o té menys, però un tatuatge, si tu poses a la cara... lògicament ho has de tenir molt clar, que no te'l trauràs, no?
Bé, feta la reflexió, si un es vol fer un tatuatge o posar-se un piercing, ha de triar un lloc que ofereixi garanties sanitàries per evitar tots els problemes dels que ens ha parlat la Txelo, no?
Per suposat. Sí,
digues.
A part de... tenim una normativa nosaltres a Catalunya des de l'any 2001, i renovada i actualitzada l'any 2008, que és molt clara i és molt estricta. Llavors, a part de que els establiments que ofereixen aquestes pràctiques de tatuatge i piercing han de complir una sèrie de garanties sanitàries que estan especificades aquesta normativa. Aquesta normativa, a més, exigeix a aquests professionals una formació molt concreta. Han de complir uns requisits formatius, han de fer uns cursos específics o bé han de tenir una sèrie de titulacions que també la normativa específica i que tenen que veure en que siguin professionals conscients i que facin unes bones pràctiques, no? D'acord amb precisament per minimitzar o per eliminar al màxim
el risc.
El risc, exacte. Mm-hmm.
El que cal saber sobre les pràctiques de tatuatge o piercing amb Txelo Olmos, tècnica de la Unitat de Sanitat Ambiental del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Gràcies i fins la propera, Txelo.
Gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Espai Vital.
Realment interessant l'Espai Salut que ens porta els tècnics de salut de la Diputació de Barcelona. Avui ens han parlat de tatus i piercings. Tu portes algun tatu, Maria?
Sabia que m'ho anaves a preguntar, Xavi.
Efectivament, sí. A què s'importes?
A què no t'ho dic?
Molt bé, bueno, és un frec a frec, això, eh? Això a micro cerrado...
És que després voldrà que li ensenyi, llavors li dic que no i ja està.
No, però en tens o no en tens?
Ah, que no t'ho penso dir,
no,
Xavi.
No penses dir...
És que si no sabràs tot de mi, ja no tindrà misteri.
Però sí, tampoc el veuré, Maria. Tampoc el veuré, mai el veuré. Vull dir, no. Soy un hombre casado, Maria.
Yo también, Xavi.
Pues ya está, entonces no me lo vas a enseñar, a menos de que lo lleves en la pierna o en un brazo.
Ya está posada en condición.
Y como creo que no, no lo voy a ver. Y ya está. Doncs molt bé, i tu sabies que comportava tots els problemes que comporta a l'hora de donar sang tenir un tatu o portar piercings?
Sí que ho sabia.
I ho sabies abans de fer-t'ho o després?
Em van informar. Sí.
És a dir, que ho sabies i te'l vas fer. Que poca solidaritat, de veritat, la gent com és. O sea, que lo sabia i dice, pues me da igual, yo me hago el tatu o me hago el piercing o lo que sea i en paraules planes, que se joden. Això tampoc no...
No és el meu cas.
No, bueno, perfecte, doncs així ja sé que no té tatu. Doncs molt bé, ara arriba el moment, l'hora... d'escoltar la recepta que ens porta Conxita Audi. És l'apartat de cuina adaptada. Però abans, quina és l'adreça del blog?
Doncs us recordem la nostra adreça del blog radio-espai-vital.blogspot.com i també ens podeu enviar un e-mail.
Sí, al correu.
El correu radioespaivitaltotjunt@telefonica.net.
Això sempre que vosaltres vulgueu, eh? No és allò obligació que obriu la ràdio i pa, i tot ràpidament a l'ordinador.
I no val dir, Maria, ensenya'ns el tatu.
No, no val. No, li podeu demanar. A veure si entre tots fem força i ens ensenya el tatu. Allà on el tingui, eh? Si el té, que ja ho començo a dubtar. Molt bé, arribat a aquest punt, Maria, què et sembla si anem a la cuina de Conxita Naudi? Que em sembla que avui portava peus de ministra, no?
Peus de porc, sí.
Doncs som-hi.
Hola, Xavi. Aquesta setmana et porto una recepta que és de peus de porc, Santa Menehilda. I got you under my skin. Aquesta recepta és d'origen francès. Mira, els ingredients són per 6 persones. Es necessiten 6 peus de porc, pa ratllat, 1 quilo de puré de patata, mostassa, api, ceba, porro, pastanagues, llorer, sal i alls. I sell to myself this fur. Never will go so well. La preparació, mireu, agafeu els peus de porc i els renteu bé i els cremeu els palets aquells que tenen a prop del foc lleugerament. Després de que hagin quedat ben nets, es tallen per la meitat i es lliguen cada extrem amb un cordill de cuina i els poseu en una olla amb bastant d'aigua i amb les verdures, tot junt. I tireu la sal, el llaurer i els alls. Això es deixa bullir fins que quedin tous. Ja sabeu que els peus de porc ben bé necessiten una hora i mitja. Se'ls treu de l'olla, s'escorren, se'ls hi treu el cordill i es deixen refredar. Un cop freds, es passen per pa ratllat i es poden coure a la brasa. També es pot fer sense el pa ratllat, només untats amb mantega, i es couen a la brasa molt a poc. Queden molt bons. Aquests peus de porc normalment es mengen amb mostassa. Això, ja us dic, és una recepta francesa. I acompanyats amb puré de patata. Doncs, que us aprofiti. Ara us faré un petit resum. Santa Menehilda era una dona molt entregada als necessitats i malalts que acudien a ella de tots els llocs de la part de la Xampanya. Famosa per les seves vinyes del seu d'on surt el xampany. També d'aquesta regió procedeix aquesta recepta que va ser molt apreciada per la gent d'aquells llocs. I com a mostra de reconeixement l'han dedicat a la seva estimada santa. Res més, fins la setmana que ve.
Això és Espai Vital.
Millor dit, això era l'Espai Vital. Hem arribat al fi. Maria, ja hem acabat.
Ja hem acabat.
Tot per avui i per aquesta setmana. Uh-huh. Jordi Puy, el control tècnic. Maria López, al meu costat, i un servidor, Xavi Casas. Ens trobem la setmana vinent, però abans que la Maria faci els honors de presentar-vos la cançó que ha escollit ella.
Per tu.
Ai, que maco. Esto ya. Esto es demasiado ya. A mi. Això, com es diu? Vidal, no? Vidal. Vidal, tio, posa-la
una gelós, miqueta. Gelós.
Posa-la una mica en línia ja, que s'està propassant avui, eh?
A veure, jo li volia dedicar avui al Xavi Casas aquesta cançó, Aquarela, Rosario Flores, perquè m'ha xivat abans que li agradava molt aquesta cantant.
La Rosario, sí.
I és per l'esforç i la dedicació i... alhora, felicitar-lo per l'èxit dels monòlegs. Xavi, bravo.
Moltíssimes gràcies. No feia falta fer-me la pilota.
No em paga,
eh?
No em paga, eh?
No feia falta. No feia falta fer-me la pilota. Moltíssimes
gràcies. Jo no faig la
pilota,
gràcies. Jo no faig la pilota. Ja.
Moltíssimes gràcies. A més, dic que vaig estar tan content de poder fer uns monòlegs com els d'aquest certamen. I vaig estar més tan content com que el sopar dels monòlegs em portessin un pastís d'aniversari dient-me felicitat, Xavi, 39 anys, només són 39, i aquí no passa anar, que ja el que em diguis ja m'és igual. A mi ja tot ja m'està bé.
Sí. Bueno, pues ara si li dic guapo ja, vamos, guapo, ja li vaig dir, en directe, li vaig dir guapo, i amb la seva dona davant. Vull dir que la Marta i el Vidal hauran de parlar.
Per cert, de la cançó aquesta, t'haig de dir, que m'ha dit el Jordi Puy, que és original del Toquinho, no? No ho he dit malament, Toquinho. Toquinho o Toquinho. Marxem? Doncs vinga.
I us deixem amb la cançó.
Ahí queda eso.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y las nubes, la lluvia no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú, no los mandas tú. Cruzando un paisaje de ensueño, es un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo cuestión de un segundo, basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa lo alto de un muro, si se siente seguro verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave por el tiempo, volará, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea. Siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Siete mares, he surcado siete mares.